Molt bon dia, avui és divendres 2 de novembre. Comencem més aquí a la Conca, el dia 7 minuts de les 11 del matí. No descansem perquè l'actualitat és força a la Conca de Barberà i avui ens citem novament per conèixer tot el que passa al nostre voltant. Obrim el magazín diari de la Conca de Barberà.
De l'Espluga FM Ràdio. T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Molt bon dia, salutacions en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio. 8 minuts de les 11 del matí, avui és divendres 2 de novembre. Tornem en el programa, ho fem per començar més, perquè doncs, ahir dijous, dia de Tots Sants, ens van permetre el luxe de fer una programació especial en aquest sentit sense la Conca al dia. Avui hi tornem amb el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio en coproducció amb la xarxa de comunicació local. Fins les 12 del migdia, l'actualitat, les notícies, entrevistes, tots els continguts variats i també del divendres aquí a la teva ràdio local, al 107.4 i esplugafmradio.cat. És el magazín diari de la Conca de Barberà i avui, novament, la mirem en previsió del cap de setmana.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al dia. El magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
I en el programa d'avui, recepta variada. I és que començarem, com és habitual, amb el repàs de l'actualitat d'aquesta jornada, els principals titulars del dia d'avui, també d'aquesta celebració de Tots Sants a la Conca de Barberà, però a més també escoltarem diverses veus, per exemple a Sarral, amb la presentació del que serà una nova edició de la Fira del Desembre, del dia 8, amb propostes doncs, que s'engloben entre l'alabastre, el vi i el cava, els principals productes del territori, però també parlarem, entre d'altres, de música en el programa d'avui. Després de la celebració de la Festa de la Castanyada, avui retornem també amb diverses propostes musicals. Els divendres també és dia de repassar els continguts més vistos a esplugafmradio.cat, l'abast de les notícies a través d'internet de l'Espluga FM Ràdio, i en aquesta recepta avui també hi posarem safrà, però safrà d'aquí, de la Conca de Barberà. D'una banda perquè ja ha començat la collita d'aquest 2018, tot i que ho ha fet amb certes complicacions a causa de la pluja, però aquest cap de setmana, a més, té el seu principal aparador, podríem dir, a la Conca de Barberà, a la Baixa Segarra, perquè Santa Coloma de Queralt es reivindica aquest cap de setmana com a terra de safrà, i ho expliquem aquí, a la Conca al dia.
La Conca al dia, l'actualitat i les entrevistes de la teva comarca. The world is not turning red. Isn't that what you wanted?
I a més, com és habitual, els divendres engeguem 3 hores de ràdio aquí a l'Espluga FM Ràdio perquè els divendres, això, mirem el cap de setmana per conèixer propostes d'ara doncs en endavant, a la Conca al dia, l'actualitat i entrevistes, però també seguirem després a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio amb el punt de mira, el repàs de propostes del cap de setmana a la Conca de Barberà, per exemple també doncs el Som Terra de Safrà, però no només, també parlarem de propostes de Halloween, per exemple, a la Conca de Barberà, també de totes aquestes propostes que s'organitzen en el territori aprofitant aquest pont de Tots Sants i que, per tant, hi ha diverses iniciatives i les explicarem de 12 a 1. A més, al punt de la 1 del migdia, al Terra de Festa, amb Jordi Robert. Més propostes, en aquest cas, del Camp de Tarragona, de la cultura popular, protagonistes, per exemple, l'Associació de Gegants Gallers i Nans de l'Espluga de Francolí, Francolí, avui al punt de la una del migdia en aquest programa Terra de Festa amb Jordi Robert. Per tant, així comencem aquesta programació de divendres que, com sabeu, doncs és força extensa i ens conduirà gairebé fins al punt de les dues del migdia.
Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
I anem pels titulars del dia d'avui.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Som-hi, anem amb els titulars d'aquest divendres 2 de novembre. En primer lloc, destacarem la presentació d'aquesta nova edició de la Fira de Sarral enguany, compartint el binomi de l'Alabastre i Vi, però a més, aquesta edició de la Fira del 8 de desembre servirà com a cloenda del centenari de l'any de l'Alabastre 2017, una celebració que s'ha allargat, com veuen, 2 anys, en què ha permès difondre aquesta tradició arrelada al municipi i recuperar, també repuntar així, els tallers d'artesania de l'Alabastre de Sarral. D'altra banda, la Generalitat de Catalunya demana a Foment la gratuïtat de l'AP2 pels veïns de la Nacional 240. Així ho ha dit el conseller de Territori, Damià Calvet, aquest dimecres en una visita a Tarragona. I la celebració de Tots Sants a la Conca de Barberà ha estat marcada per millores a l'Espluga de Francolí i música en directe al cementiri municipal de Montblanc. A més, la festa de la castanya de l'Espluga de Francolí amb Smoking Souls va omplir el pavelló del Casal en una nit que podríem dir doncs amb una molt bona afluència de públic en aquest espai de l'Espluga de Francolí, proposta organitzada per l'associació juvenil Auvenguen. També en la jornada d'avui explicarem l'inici de la collita de safrà a la Conca de Barberà. Va ser la setmana passada i al llarg d'aquests dies també s'ha seguit collint safrà, tot i que a causa de la pluja ha estat desigual la collita d'aquests dies perquè complica les tasques de recol·lecció. A més, també aquest cap de setmana som terra de safrà a Santa Coloma de Caral. I acabarem explicant la campanya de collita de castanyes a Vilanova de Prades, més bona gràcies a les pluges d'inici del 2018. I ara el temps. Previsió meteorològica per aquesta jornada d'avui, d'aquest divendres 2 de novembre, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, ens hem despertat amb el cel mig ennuvolat, amb temperatures una miqueta més altes que les d'ahir, ara mateix rondant entre els 5-6 graus cap a la zona de la Conca de Barberà, també del Priorat, o fins i tot a la zona de l'Alcamp, amb temperatures ja una miqueta més altes, igual que a punts costaners, on les temperatures estan rondant entre els 9 i 11 graus. En general, aquests núvols que comentàvem seran durant el matí, però la tendència és que es vagin trencant i que de cara a la tarda ja parlem d'un cel més asserenat. Pel que fa a les temperatures, al migdia seran força agradables i de cara al cap de setmana també s'espera molt bon temps. A més, demà ha de fer més sol, la temperatura màxima encara serà una miqueta més alta, com també de cara diumenge. Tot i això, a primera hora del matí, tant de demà com de diumenge, continuarem parlant de primeres hores del matí fredes, especialment cap a les comarques més interiors. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Bon cap de setmana.
Tot el que passi al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
I comencem, com dèiem, en titulars avui parlant de la Fira de Sarral, que celebrarà el 8 de desembre. Encara falten, òbviament, doncs, setmanes per la celebració d'aquesta cita, una de les més importants per a aquest municipi de la Conca de Barberà. 8 de desembre, però, ja se n'ha presentat el cartell. En aquesta nova edició es prepara, doncs, amb el mateix eix dels darrers anys, el que és la combinació entre alabastre, vi i cava, els productes locals de Sarral que es projecten a través d'aquest aparador que, per exemple, l'any passat va rebre 4.000 persones, una xifra molt important perquè aquesta fira doncs, només es celebra en migdia i, per tant, doncs, és una afluència intensa de persones que visiten aquesta mostra del municipi de la Conca de Barberà. La fira enguany servirà de cloenda del centenari de l'any de l'alabastre, per bé que l'Ajuntament i el sector vol continuar amb la línia d'aquests dos darrers anys de difusió i innovació del món de l'alabastre. En tot cas, aquest cartell ja ha estat una declaració d'intencions, perquè doncs, hi podem veure una copa d'alabastre plena de vi, de fet, que s'està omplint de vi, i aquest és el binomi que presenta la Fira de Sarral. Sobre la importància en va parlar en aquest acte de presentació l'alcalde de Sarral, Josep Amill, explicava aquesta xifra de 4.000 visitants en poques hores que rep a Sarral.
La fira, doncs, com ja sabeu molts de vosaltres, és un esdeveniment a Sarral bastant important. Bé, l'any passat van vindre la ratlla d'unes 4.000 persones i doncs, encara que sigui en un espai curt de temps perquè només es dura migdia, dura de les 8 fins a les 3, però bueno, l'activitat és molt intensa, vull dir, donem a conèixer tot el que tenim al nostre poble, el vi, el cava, l'alabastre, tot això, doncs, i enguany tornem a fer el mateix.
I la responsable de comunicació del consistori, Marta Arjona, explicava que, com dèiem, doncs la fira d'enguany servirà de cloenda de l'any de l'alabastre 2017, però que fins ara, fins aquest 2018, s'han anat celebrant moltes propostes vinculades a la difusió, al que és també la innovació en el camp de l'alabastre, recordant així el centenari de l'obertura del primer taller modern d'alabastre del municipi. Ara acabarà aquest 8 de desembre cloenda coincidint amb aquesta fira.
Com bé sabeu, durant el 2017 vam celebrar el centenari de l'obertura del primer taller modern d'alabastre a Sarral i volem seguir apostant per l'alabastre. Sí que és cert, aquest any farem, coincidint amb la fira, la cloenda oficial de 2017 any alabastre a Sarral, però igualment hi ha un compromís tant per part de l'Ajuntament com per part dels alabastrers per seguir apostant per l'alabastre, per seguir innovant. No? Una d'aquestes innovacions la podeu veure el cartell. L'Isidre Magre, un dels artesans del poble, porta temps realitzant copes d'alabastre, que una de les seves peculiaritats és que refreden més el líquid sense necessitat de cap refredament extern, no?
En aquest punt, doncs, explicava d'aquesta manera el cartell que dèiem que serveix per presentar aquesta fira del 8 de desembre, i la cloenda del centenari anirà lligada a una nova exposició, en aquest cas amb un canvi de mirada. Fins ara totes han estat retrospectives, recollint la història de l'alabastre al municipi, i ara aquesta nova mostra el que farà és mirar en l'actualitat quin és el treball dels tallers d'alabastre de Sarral.
Parlem de la fira en clau alabastre més vi, però també parlem de la fira com un espai de cloenda de 2017 any alabastre Sarral. Això es farà en forma d'exposició, serà una exposició que s'inaugurarà el cap de setmana abans de la fira i on s'hi podran veure imatges actuals. És a dir, totes les exposicions que s'han fet, d'alguna manera hi havia una retrospectiva, no? Hi havia un mirar endarrere per mirar endavant, no? I aquesta vegada el que fem és endinsar-nos als tallers dels alabastrers que actualment estan treballant, veure com treballeu i això ho podreu veure en forma de mostra fotogràfica acompanyada per algunes de les seves peces més actuals i més innovadores.
Així n'explicava aquesta mostra. Recollim també altres impressions d'aquesta fira que manté el seu format, com dèiem, aquest binomi de l'abastre més vi. De fet, el tas de vins seguirà sent una de les apostes principals d'aquesta fira, tot i que reforça enguany la mostra d'artesania que l'any passat es va estrenar coincidint amb aquest centenari de l'alabastre. La plaça de l'Església, al costat de les degustacions vinícoles, hi hauran totes aquestes demostracions en directe d'artesania que aquesta vegada seran més i el 2018 anirà lligat amb l'artesania del vidre bufat de Vimbodí i Poblet com a convidats. Això fruit de l'intercanvi que ja es va produir a Vitrum en aquesta edició de Vimbodí, llavors amb l'alabastre com a convidada. Ara, per tant, doncs es girarà aquest intercanvi. A més, també hi haurà el concurs d'Instagram que, enguany, doncs, com a novetat, tots els premis seran peces d'alabastre, aquest compromís doncs, que refermen als tallers locals. A més, també la fira té, entre d'altres, l'esmorzar del Firaire, les parades d'entitats com a continguts ja consolidats d'aquesta proposta. A la plaça del Pedreny enguany es va comunicar que s'hi vol establir més activitat, però encara no se n'ha concretat. A més, també hi haurà, com dèiem, aquest agermanament del vidre i l'alabastre en aquesta nova edició de la fira. Marta Arjona doncs, ens explicava així aquestes propostes, com es presenta doncs, aquesta nova edició. En seguirem parlant. Avui explicàvem en grans trets el que serà la programació. Encara no s'ha concretat, però coincidint amb la presentació d'aquest cartell, ens explicaven les principals directrius d'enguany d'aquesta fira que celebrarà el 8 de desembre.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia. De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
I novament parlem d'infraestructures, de carreteres, de la Nacional 240 i la P2, perquè el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, ha anunciat aquest dimecres en una visita a Tarragona que ja ha presentat al Ministeri de Foment la proposta per implementar la gratuïtat de l'autopista AP2 pels veïns de la Nacional 240, com ja s'està aplicant en la 340. Així n'informa TAC12, aquesta és la resposta a la reclamació que dijous passat en una moció de l'Ajuntament de l'Espluga doncs es reclamava des del consistori espluguí. Aquesta petició, recordem que va ser aprovada per unanimitat per tots els grups del ple municipal. Damià Calvet ha assegurat que ja ha posat sobre la taula del govern espanyol la possibilitat d'aplicar aquesta bonificació a aquesta gratuïtat per als ciutadans que viuen als pobles de la Conca, les Garrigues i el Segrià, que estan situats al costat de la Nacional 240. La mesura s'aplicaria mentre no s'alliberi l'autopista el 2021. Així en parlava a Tarragona el conseller de Territori. L'escoltem.
El que sí que vam posar sobre la taula, i això és en paral·lel, és la possibilitat de pensar en subvencions als residents de la 240, perquè la 340 sí que n'hi ha d'habilitats, i així ho hem demanat amb el Ministeri de Fomento, i això veurem quina evolució té. Però en tot cas, el que sí que vam acordar, i aquest era el compromís del Departament de Territori i Sostenibilitat, i meu personalment com a conseller, és estudiar algunes millores d'aquest sistema de desviament.
Així en parla bé el conseller, però no hi haurà més bonificacions per als transportistes, perquè el govern català ja ho ha aclarit, que no ampliarà aquestes bonificacions pels camions. Amb la moció justament de dijous passat a l'Ajuntament de l'Espluga es demanava aquesta petició dels transportistes per ampliar fins la gratuïtat l'aportació pública al cost del peatge, que ara és d'entre el 42 i el 50% pels camions. La Federació d'Empreses d'Autotransport de Tarragona es dona fins al 5 de desembre per seguir negociant una ampliació de les bonificacions, com a mínim diuen, fins al 75%, com passa en altres punts de l'Estat. El govern espanyol ha dit que això depèn de la Generalitat. Aquest dimecres, els transportistes de Lleida i Tarragona havien de tornar a tallar les carreteres nacionals en protesta pel desviament obligatori que se'ls apliqui cap a l'autopista des de l'1 de setembre. Finalment, però, la protesta es va desconvocar per un primer acord amb el govern que farà que a partir de dimecres vinent els camions puguin incorporar-se en el sentit de la marxa en els peatges intermitjos del tram restringit. Els transportistes, però, consideren que s'ha de seguir negociant. Si no arriben noves millores, el 5 de desembre tornaran a protestar. Per tant, sembla que aquesta línia, aquestes notícies del voltant de la Nacional 240, d'autopista AP2, com també les reclamacions, no acaben aquí. N'haurem de seguir informant. Divendres 2 de novembre. La tradició de Tots Sants ha tornat a omplir els cementiris de la Conca de Barberà aquest 1 de novembre amb la visita habitual de record als difunts. Si bé moltes persones han fet de forma esglaonada aquesta visita per netejar els nínxols i portar flors o espelmes a les persones que van morir, aquest dijous ha estat amb més gran afluència la visita en la majoria de cementiris de totes les poblacions de la comarca. L'Ajuntament de l'Espluga enguany ja ha invertit uns 20.000 euros en una nova il·luminació del cementiri que aquest 1 de novembre i en la proximitat de Tots Sants s'ha posat en marxa perquè és un canvi en l'enllumenat. Fins ara només hi havia dos fanals a la porta d'entrada i ara se n'han col·locat als accessos i a l'aparcament amb tecnologies LED i un sistema de detecció de moviment que s'encén per un període mínim de 2 hores quan detecti el pas d'una persona o d'un vehicle. Per tant, a l'Espluga de Francolí s'obria així el cementiri amb aquestes novetats, també amb actuacions de neteja al cementiri en aquest punt, amb repintat, desbrossament dels exteriors, tasques que van anar a càrrec de la Brigada Municipal de l'Espluga i també de la Brigada del Consell Comarcal de la Conca, aquesta darrera que també ha fet actuacions de neteja en molts altres cementiris de la comarca. A més, aquest 2018 també ha acabat la millora del lateral esquerre del cementiri, on s'hi va construir una nova vorera amb els plans d'ocupació i l'Ajuntament també, paral·lelament, s'ha dotat d'un elevador per facilitar els enterraments en el tercer pis dels nínxols. Aquest aparell, òbviament, ara per Tots Sants no s'ha utilitzat, però sí que els visitants en el cementiri han gaudit de les altres millores, com són aquesta nova vorera o bé l'enllumenat. I a Montblanc, el que es va fer en aquesta jornada de l'1 de novembre és les visites, però acompanyades per música en directe. Els professors de l'Escola Municipal de Música de Montblanc, Xavier de la Salut i l'esplugui Toni Sánchez, van interpretar diferents temes a l'entrada de l'equipament amb guitarra i trompeta per tal d'acompanyar els visitants durant la seva estada. L'Ajuntament de Montblanc també ha habilitat aquest any un nou aparcament a la banda oest del cementiri per fer front a l'alta afluència durant la jornada de Tots Sants. Una altra de les curiositats ha estat la parada de castanyes que s'ha instal·lat a l'accés lateral del cementiri. Aquest any, a banda, l'Ajuntament de Montblanc també ha rehabilitat la sala de velles municipal que estava en desús des de l'entrada en funcionament del tanatori privat.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
I una altra forma de celebrar la castanyada en aquests dies d'aquest dia de Tots Sants, en la jornada anterior, que és el 31 d'octubre, és, per exemple, les festes que es celebren en el territori. Propostes que l'Espluga de Francolí ha organitzat un any més l'Associació Juvenil Auvenguen. Aquesta vegada amb Smoke Insults com a cap de cartell. També diversos DJs, tot plegat, va servir per omplir el pavelló del Casal amb prop de 900 persones.
Som l'equilibrista que camina per damunt la corda. Acrobàcies al mortal, invertim la trajectòria. aprenem a viure sense por a sortir de la gàbia. Com l'ocell en llibertat, invertint la gravitat.
Centenars de persones han gaudit aquest dimecres del concert de Smoking Souls en la Festa de la Castanyada al pavelló del Casal de l'Espluga. Els valencians van compartir escenari amb DJ PM, DJ Sendo i DJ Minitax. Smoking Souls va tocar els seus èxits al darrer disc, Cendra i Or, i va acabar l'actuació amb Nit Salvatge, una cançó del 2015, però la més aclamada i esperada pel públic. Així arribava bé en el moment àlgid del concert i també de Cluenda. La música dels Països Catalans, però, va continuar sonant una vegada acabat el concert, llavors amb les mescles electròniques del DJ Sendo. Alguns dels hits del moment i els sons més electrònics també van sumar de la mà de DJ Minitax en aquesta Festa de la Castanyada a l'Espluga de Francolí. La festa, organitzada per l'associació juvenil Aubenken, va tancar les seves portes al voltant de les 6 de la matinada sense incidents i amb un gran nivell d'assistència, tot i el fred i la pluja que va acompanyar la nit. En aquest punt, dèiem, unes 900 persones, segons informe l'organització. Tot i això, tot i aquests, l'absència d'incidents en l'espai de la festa, durant la matinada sí que alguns elements de mobiliari urbà van patir desperfectes. D'aquesta Festa de la Castanyada 2018 a l'Espluga de Francolí, esplugafmradio.cat, us proposem la galeria d'imatges amb les millors fotografies de Jofre Majoral d'aquesta nit de Smoking Souls de DJs al pavelló del Casal de l'Espluga de Francolí. I a Montblanc va ser marcada la Festa de la Castanyada al pavelló del Casal Montblanquí pel comiat de la banda Al·lucinògens, el darrer concert per ara d'aquesta formació musical montblanquina que s'acomiadava de la Conca de Barberà amb aquest concert de Castanyada. Deixem enrere la música de Smoking Souls. Continuem en aquest divendres 2 de novembre, 4 minuts ja de 11:45 del matí. Recobrem una notícia de dimecres també, perquè l'escola Martí Poc de l'Espluga va celebrar la tradicional ballada de sardanes per part de la comunitat educativa del centre enguany aquest 2018 amb diversos elements excepcionals. En primer lloc, l'escenari va ser el Teatre del Casal, un espai improvisat per acollir aquest acte a causa de la pluja de la jornada de dimecres. Així es va haver de fer sota cobert en aquest espai de l'Espluga de Francolí. D'altra banda, la cita va comptar amb la participació de representants de Montblanc, capital de la Sardana de Catalunya 2018, i també a les portes dels 50 anys de l'Espluga Ciutat Pubilla de la Sardana. Es va convidar familiars dels participants d'aquella cita sardanista del 1969. A més, la ballada va començar amb la participació de la colla Xarau de Cerdanyola del Vallès. Va ser al voltant de 11:45 del matí. Un any més, els alumnes de l'escola van presentar les sardanes que van practicar durant aquestes setmanes passades i, entre d'altres, hi va haver espai per la sardana d'Alfred Abad amb motiu de la capitalitat de la sardana de Montblanc. El matí va acabar amb la sardana de Germanor. Entre tots els participants van ballar aquesta peça, aquesta composició de Josep Maria Bernat, l'Espluga de Francolí, com dèiem, una cita excepcional pel que és l'espai i l'escenari de, doncs, el Teatre del Casal, perquè la pluja va impedir que es pogués celebrar al pati de l'escola Martí Poc. I a la tarda les escoles de la comarca van celebrar aquestes propostes i activitats de castanyada, en alguns punts també combinades amb propostes de Halloween, però castanyes i panellets també sobre la taula. I també és temps d'un altre producte a la Conca de Barberà. Això, des de la darrera dècada en què s'ha recuperat el cultiu del safrà. Ja està florint, ha començat la collita i aquest cap de setmana un dels principals aparadors Som Terra de Safrà a Santa Coloma de Queralt. Ja està en marxa la recol·lecció del safrà a la Conca de Barberà, i és que la comarca és un dels pocs punts del país on s'ha recuperat aquest cultiu i ara treballen els pagesos per ressaltar-ne les seves qualitats i potenciar-lo a la cuina catalana. Fa uns dies que la collita va començar, de fet va ser la setmana passada, però ho ha fet amb certes complicacions a causa de les pluges, però les previsions sembla que són bones, malgrat que aquesta collita del safrà acostuma a ser imprevisible, perquè fins que no estigui, doncs, tot collit, a vegades pot ser que canvin les coses perquè la floració pot aturar-se. Ara ho escoltarem en conversa amb Joan Cartanyà, d'Aromis, a la Conca de Barberà. La collita comença en funció del clima, la floració pot variar d'un any a l'altre. Aquesta vegada, doncs, ha estat això a finals d'octubre, en la darrera setmana, i principalment, doncs, ara comença, tot i que ho ha fet amb aquesta pluja que les precipitacions, òbviament, fan la guitza en aquestes tasques de recol·lecció del safrà. Joan Cartanyà és un dels impulsors del projecte Aromis, que ara fa, doncs, una dècada, 10 anys, que van recuperar aquest cultiu a la Conca de Barberà. Ara mateix ja són una vintena els pagesos de la comarca, per exemple, doncs, en aquest punt de Montblanc, però no només, també, sobretot, en la Baixa Segarra, punts de les comarques que envolten la Conca de Barberà, que han recuperat aquest cultiu que ja era tradicional ara fa un segle a la comarca, es va perdre i ara han decidit que, doncs, volen tornar a produir safrà, i així han recuperat aquest cultiu, i ara l'aposta és per dotar-lo de més valor i fer-lo valdre dins de la cuina catalana. Escoltem a Joan Cartanyà, com dèiem, un dels socis fundadors d'Aromis, explicant-nos, en primer lloc, la previsió de la collita d'enguany 2018, que ha començat tot just fa uns dies.
No ho sabrem fins que s'acabi la collita, perquè el safrà té un, petit problema, que és que, un petit problema, com tots els cultius, però el safrà necessita una temperatura determinada perquè pugui brostar, perquè pugui fer flor. No només això, sinó que si fa fred, però fa durant el dia, és a dir, si fa fred a la nit i durant el dia fa molta calor, i a més plou, el ploure el que fa és vegetar. Això li passa a molts cultius, no? Vull dir que com més aigua tenen, fan molta fulla però poc fruit. O el fruit està carregat de, està carregat d'aigua, com l'olivera, no? L'olivera, si plou, fa molta fulla, la fruita s'engreixa, però no fa més fruita de la que hi ha quan ja està feta, no? El que fa és engreixar-se d'aigua. Per tant, al final el rendiment acaba sent el mateix. No? Aquí no, aquí com que no collim un fruit, sinó que collim una flor, que fa que quan plou molt a la temporada de floració, el que fa és fer créixer molt la fulla i moltes vegades ja no acaba florint. Per tant, com que no sabem què farà, pot haver passat que pel creixement del bulb, per la generació de gemes que són les que germinaran i faran flor i tot plegat, fins ara hagi anat bé, no? Però depèn del que faci a partir d'ara, pot ser, perquè ens hi hem trobat algun any, que comenci la temporada molt bé, però en sec es pari. Per què? Perquè ha fet molt més calor del normal, o perquè ha plogut massa i ha fet això, no? Que no ha deixat... És a dir, que és un cultiu incert fins a l'últim dia que acabes. No? En principi sembla que bé, perquè aquesta aigua li ha afavorit a fer créixer, a fer... però ja veurem què passarà a partir d'ara, no?
Així és com explica Joan Cartanyà aquest punt de la collita d'enguany, que és imprevisible, perquè de fet explica doncs, això, que en aquest punt doncs, la floració pot variar al llarg d'aquestes setmanes i a més han començat amb la pluja, que és un element que fa la guitza a la collita.
Clar, quan plou, les flors s'han de collir o les culls de bon matí perquè no es mullin massa, perquè si es mullen es poden fins i tot fer malbé, o deixes i les culls l'endemà, no? Però clar, hem anat aquest matí, de bon matí, com que ja estava que les flors estaven, hi havia moltes, estaven pensides, estaven, clar, amb la pluja es van ajaient, no? I llavors, clar, què passa? Que les has de collir.
Així explicava Joan Cartanyà doncs l'impediment o els problemes que suposa el fet de la pluja. Aquest doncs, és una nova campanya, com dèiem, després d'una dècada de recuperació del safrà a la Conca de Barberà, són ja una vintena els pagesos que han decidit apostar per aquest cultiu de secà a la Conca de Barberà i també a les comarques de l'entorn. Aromis fa o això 10 anys decidia recuperar un cultiu que havia deixat d'existir ara fa un segle i ara, doncs, una vegada recuperat el cultiu, la línia a seguir també és una altra, sinó que doncs, en aquesta recuperació en primer lloc del cultiu, ara el que es vol recuperar és la presència del safrà a la cuina catalana i a més amb valor, que es valori el fet del producte de qualitat del territori. Així ho defensava i destacava l'aposta Joan Cartanyà, també recordant com van ser aquests inicis.
Com a objectiu final, el que preteníem era que el safrà tornés a la cuina catalana. ¿Vale? Primer, clar, quan nosaltres comencem fa 10 anys, diem, hòstia, el safrà havia sigut important a la Conca, especialment a la part nord, no? Santa Coloma, que és la Guerra Baixa, diguem, però també aquí, a Vimbodí, al voltant del monestir de Poblet, vull dir que els frars compraven, no? A l'edat mitjana compraven, és a dir, una moneda de canvi important per accedir als veïns de l'Espluga, Vimbodí i Montblanc, doncs els que tocaven al voltant del monestir per accedir al bosc, per llenya, per cultivar, per bolets, per el que fos, no? Una de les monedes més acceptades era el safrà, no? Per aquest motiu també hi havia petites plantacions de safrà aquí i ja ho utilitzaven per pagar. Llavors, des del començament, ja dic, l'objectiu era tornar a situar el safrà a la cuina. Per què? Perquè en veníem de tradició, però s'havia deixat de cultivar fa 10 anys en feia 90, vull dir que ara ja més o menys estaríem al voltant d'un centenar d'anys que no es cultivava safrà comercial. Això quan ho vam veure fa 10 anys vam dir, hosti, a veure si som capaços de tornar-ho a fer i una mica això és el que pretenem, no? Que aquella tradició de cultiu de safrà i per tant utilització del safrà a la cuina que tornés, no? I clar, és a dir, això ho hem aconseguit perquè els primers anys el que volíem era que el cultiu doncs s'anés extenent, no? Perquè no tenia cap sentit investir un projecte molt local i molt centrat en una àrea determinada, que en principi era la Conca, però de seguida es va estendre a la resta de comarques del voltant, i s'ha anat extenent a la zona on antigament hi havia hagut cultiu de safrà. Per tant, això ja ho hem aconseguit. És a dir, no només nosaltres com a grup hi som, perquè nosaltres estem, a part de nosaltres, som una colla de una vintena de pagesos de totes les comarques que envolten la Conca, més o menys, sí, pràcticament totes. Hi ha un grup a les Garrigues, dos grups a les Garrigues, hi ha un altre al Montsec que també estan fent... Bueno, vull dir que d'alguna manera doncs, bueno, s'ha anat extenent. No? Per tant, això ja ho hem aconseguit. És a dir, el safrà ja està aquí i ara el que hem de fer, perquè els projectes no desapareguin, hem de dotar de valor el safrà. Què vol dir dotar de valor? Que, el que et deia, no? Que la gent, tothom, des dels cuiners amb estrelles les més altes que tu vulguis, fins a... el cuinetes de casa que li agrada cuinar i tal, que incorpori cada vegada més el safrà, com antigament s'havia fet.
Doncs així en parlava Joan Cartanyà d'aquesta recuperació i també destacava això, el fet que la Conca de Barberà sigui un territori idoni per al cultiu exactament d'aquest producte.
El clima idoni pel safrà és un clima mediterrani però sec, que és el que tenim aquí, no? Estius secs, home, ara parlem de sequera quan portem, no? Portem dues o tres setmanes que no para de ploure, no? I, però bueno, quan dic sec vull dir el clima que tenim aquí, no? Vull dir que tenim, el normal és que faci una primavera que més o menys plou, una tardor que més o menys plou, però un hivern relativament sec, fred però sec, i a l'estiu no cal dir-ho, no? Vull dir que això és el que és el clima ideal, per això s'havia cultivat a la part aquesta, no? Tot l'interior de Catalunya, no? Tot el que és la franja prelitoral, que es diu.
I és que, de fet, Joan Cartanyà recordava que el safrà és un cultiu mediterrani de secà que, doncs, això, fa un segle era habitual trobar-lo en el territori aquí a la Conca de Barberà. De fet, havia estat moneda de canvi amb el monestir de Poblet. Els pagesos, doncs, l'intercanviaven amb els monjos per tal d'obtenir, per exemple, permisos per entrar en el bosc a buscar llenya. És un dels exemples que ens posava Joan Cartanyà, perquè el safrà a la Conca de Barberà havia tingut, doncs, una presència important i ara, des de fa 10 anys, estan recuperant-lo. I ens explicava també la diferenciació que vol mantenir o que té, a més també, el producte local en diferència en altres que s'importen, que segur són de menys qualitat i, per tant, el safrà de la Conca de Barberà, de la Baixa Segarra, de les comarques veïnes, s'ha de fer valdre i ara estan treballant en això, en la potenciació.
Si tu resulta que et gastes, no sé, 5 euros per comprar un gram de safrà normal de gamma baixeta i, en canvi, un de bona qualitat te'n costa 10, el doble, normalment aquest costarà el doble et rendirà 3-4 vegades més que l'altre. Per tant, ja estàs guanyant. I aquest és una mica el missatge que hem de donar a qui està utilitzant safrà, no? És a dir, gasta safrà de qualitat, t'aportarà més valor, t'aportarà més sabor i al final t'acabaràs gastant menys diners, vull dir, no? Perquè hi has de posar la quantitat determinada, perquè no cal posar-n'hi tant en un de bona qualitat. En canvi, un de baixa qualitat, clar, hi has de posar molt, no? Per tant, però bueno, això s'ha d'explicar. Per això fem les visites, perquè així tothom que ve i veu la dificultat que té el cultiu, el cultiu, la recol·lecció, el procés d'esbrinat i tal, clar, llavors sí que te'n dones compte de que realment estàs pagant un producte que és car perquè realment ho és, ho ha de ser, perquè té molta feina.
Així defensava el producte local Joan Cartanyà d'Aromis, una de les empreses que, doncs, ha estat al capdavant de la recuperació del safrà a la Conca de Barberà. Una de les oportunitats, doncs, per explicar la distinció del producte local és aquestes visites que organitzen en les finques perquè els assistents puguin veure i participar en la collita del safrà. Però, sense cap mena de dubte, un dels altres punts en què es pot promocionar i projectar el safrà arreu és Som Terra de Safrà, que aquest cap de setmana celebra Santa Coloma de Queralt. Un cap de setmana de propostes gastronòmiques, però no només, perquè també vesteixen el programa amb iniciatives culturals i socials. Una cita al voltant del safrà per defensar aquest cultiu que ara està en recuperació a la Conca de Barberà i així, doncs, donar valor al producte local. No sé pas on vaig, però és que tampoc busco cap lloc. I van passant senyals i no n'hi ha cap. Som Terra de Safrà a la Conca de Barberà, a Santa Coloma de Queralt. És un dels punts, una de les cites destacades del cap de setmana al territori perquè, doncs, així es reivindica, d'una banda, el passat com a producció de safrà, però també, òbviament, el present i el que vol ser el futur per al sector que ara doncs, entri ja amb força produint safrà a la Conca de Barberà. Jornades que doncs, inclouen teatralitzacions, xerrades, exposicions, també tallers i activitats, a més de totes les degustacions gastronòmiques, com dèiem, una cita cultural especial a Santa Coloma de Queralt, que viu enguany ja la seva quarta edició. Ho explicarem avui, aquest matí, al Punt de Mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio serà d'aquí uns minuts, de 12 a 1 del matí a la teva ràdio local. Però continuem amb altres temes de la jornada d'avui.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Abans d'acabar, expliquem que els productors de castanyes de Vilanova de Prades fan un bon balanç de la temporada d'aquest 2018 en comparació amb els darrers anys perquè, recordem, van estar marcats per fortes sequeres. Les pluges de la primavera han fet créixer la grandària de les castanyes que enguany doncs, hem pogut tenir sobre la taula, en aquest cas, les de les muntanyes de Prades. Les bones valoracions arriben després de la collita de l'any passat, la del 2017, realment dolenta, es considerava una de les pitjors dels darrers 50 anys. Tot i això, tot i el bon balanç d'enguany, gràcies a la crescuda de les precipitacions, la situació no acaba aquí perquè el territori, els productors arrosseguen una problemàtica de fa anys i és que els castanyers continuen estant malalts i molts han mort afectats principalment pel xancre. Pel territori, en aquest punt, doncs, és una de les principals problemàtiques per recuperar i potenciar així el cultiu del que són els castanyers a les muntanyes de Prades i que no es perdi, i per això demanen més suport a les administracions per remuntar la situació i que no es perdi aquest cultiu, perquè recorden que és un dels punts pocs en què encara avui en dia a Catalunya queden castanyers. A més, també en distingeixen que les castanyes d'aquí, de Vilanova de Prades, són més dolces i asseguren doncs, que per notar-ne la diferència només cal tastar-les. Escoltem a diversos productors valorant la campanya d'aquest 2018 també, destacant aquesta problemàtica dels castanyers que continuen arrosseguen aquestes malalties.
La castanya enguany ha anat bé. El que hi ha hagut és que la castanya enguany ha sigut molt maca perquè va ploure molt a la primavera i el castanyer és un arbre d'arrels molt fondes. Llavors no li ha faltat l'aigua. Tot de la sequera de l'estiu ha anat bé. La castanya ha sigut grossa i ha estat bé. Passa que bueno, no ha acompanyat el dia. Ara també el problema és, sempre és el mateix, que aquí si tindria que fer per part de l'administració tindria que fer una inversió i una aportació al territori per poder conservar el castanyer i ampliar-lo. Poder crear realment que hi hagués un mercat no local, sinó a nivell de país, a nivell de Catalunya, de castanya, pel fet de que amb les malalties que tenen, si l'administració i els fons de natura no hi posen mà, això no té solució. Tenim dos plagues, com és el xancre i és la vespeta que ha sortit de fa poc, que ens matxaquen.
Sí, ha estat bo perquè ha inflat més la castanya, els arbres també tiren més fort i bueno, és bo.
Enguany hi havia bastantes castanyes, hi havia bastantes. Passa que, bueno, la venta malament pel temps que ens ha fet i tot, però la collita hi havia bona collita.
Més informació a esplugafmradio.cat.
I els divendres és el dia d'obrir esplugafmradio.cat per conèixer quin abast han tingut les publicacions i quines són les notícies més llegides d'aquests dies.
El teu portal informatiu de proximitat.
Obrim esplugafmradio.cat un divendres més, notícies més llegides aquesta setmana. En tercer lloc, en aquest top 3, destaquem aquest titular, aquesta notícia que hem publicat tot just en la jornada d'ahir, la festa de la castanyada a l'Espluga de Francolí amb Smoking Souls, la galeria d'imatges, com també la crònica, ha estat la tercera notícia més llegida d'aquesta setmana. En segona posició, la publicació que ha tingut més visites és aquesta visita de TAC 12 en una cuina espluguina, en concret per fer panellets amb Dulci Álvaro dins del magazín Somi de TAC 12. Ha estat la segona notícia amb més visites aquests dies. I la primera, la que es manté encara en el top de les més llegides, és la festa i el mercat de la castanya de Vilanova de Prades. Dèiem que les baixes temperatures van congelar aquest esdeveniment amb menys visitants, també algunes problemàtiques a causa de la boira i la humitat. Tot i això, els productors i molts assistents van resistir al fred. De fet, es van servir més de 700 esmorzars en aquesta jornada. I obrim ràpidament xarxes socials perquè aquests dies tenim un concurs. A la nostra pàgina de Facebook us preguntem què ens indiquen les esquerdes, aquesta mena de fissures que es fan en els panellets. Què volen dir-nos? Què ens indiquen? Ho preguntem dins de l'obrador de l'Entrevins i Fogons que a la setmana passada vam fer amb David Cobo. En aquest punt, doncs, ens explicava justament això en el programa de l'Entrevins i Fogons de la setmana passada, i ara us preguntem què signifiquen aquestes esquerdes, què ens volen dir, què indiquen. Si contesteu i responeu correctament la pregunta, entrareu al sorteig de 100 grams de panellets. Demà dissabte, al punt de les 10 del matí, a l'Entrevins i Fogons, donarem el nom del guanyador o guanyadora. Farem el sorteig d'aquest nou concurs del Obrador, aquest espai de l'Entrevins i Fogons de l'Espluga FM Ràdio. I més notícies i temes de l'Espluga FM Ràdio. Ràpid repàs de la plana de Facebook de l'Espluga FM Ràdio, un dels principals aparadors de l'emissora. En aquesta setmana, des del 25 d'octubre fins al 31, les publicacions han arribat a més de 5.500 persones i les interaccions se situen al voltant de les 3.000 interaccions. Això ens situa novament una setmana més i ho diem gràcies, moltes gràcies, en el lideratge a la Conca de Barberà com el mitjà amb més fidelització, més interacció per part dels seus seguidors. Per davant, aquesta setmana, novament, de la Conca Diari i TAC 12, que es situen en segona i tercera posició. Per tant, una vegada més, agrair-vos la vostra confiança. I entre les publicacions més vistes aquesta setmana, novament, les que explicàvem en el portal web de l'emissora, això, aquesta publicació al voltant de la visita de TAC 12 en una cuina espluguina, també explicàvem i destacàvem el projecte per abastir aigua potable a Sanan, que ja està a les acaballes, es troba en fase de proves. També ha estat una de les notícies que més interaccions ha tingut aquesta setmana i més compartides. També el balanç de la festa i el mercat de la castanya de Vilanova de Prades, juntament amb aquesta notícia de la galeria i crònica d'imatges de la festa de la castanya de l'Espluga de Francolí, es situen com les notícies més vistes al Facebook de l'Espluga FM Ràdio. I així, amb més interaccions d'aquests dies, ens seguiu a través de l'Instagram, també Espluga FM Ràdio, a Facebook, Twitter i esplugafmradio.cat, l'entorn digital de la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Bé, aquí tanquem ja el programa d'avui, la Conca al dia d'aquest divendres 2 de novembre. Fem una pausa, escoltem el butlletí de les notícies en xarxa amb els titulars de la resta del país i després tornem al punt de mira de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc per conèixer les propostes del cap de setmana. Per tant, aneu buscant paper i bolígraf, calendari d'aquest cap de setmana, perquè tenim propostes molt interessants a fer-vos i que no us podeu perdre. Ara tornem fins d'aquí uns minuts, després dels titulars del butlletí de les 12. Fins ara!
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia. El magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. FMRadio.cat, la Conca de Barberà amb tots els sentits. Notícies, audiovisuals, l'agenda cultural, ràdio en directe i tots els programes a la carta.